Radio Estel.
Olor de tinta.
Vinga, aquesta olor de tinta, que ja la comencem a notar, perquè tenim Aure Ferran aquí al costat asseguda avui. Com estàs, Aure?
Molt bé, bon dia.
Molt bon dia, Aure. Avui ens vols parlar de la literatura de no ficció, a Olor de Tinta.
Exacte, d'aquests llibres de no ficció, que potser seria la tercera gran pota, no? Quan parlem del sector editorial, hi hauria la ficció, la no ficció i la literatura infantil i juvenil, tot i que, si parlem de xifres, també hauríem de tenir en compte que hi ha altres dos àmbits dels quals sovint no se'n parla, i un d'ells és el que potser mou més diners, que és els llibres de text no universitaris, i d'altra banda, el còmic, no? Sempre els tenim una mica abandonats, però potser que sí que les grans tres potes del sector són la no ficció, la ficció, òbviament, i també la literatura infantil i juvenil. I si volem parlar de no ficció a casa nostra, jo crec que hem de parlar amb l'editorial de referència, que a més aquest any la tenim d'aniversari, celebra els seus 20 anys, i que és Ara Llibres.
Doncs parlarem d'Ara Llibres d'aquests 20 anys, però explica'ns una mica més del que seria la no ficció.
Crec que l'important seria posar-la una mica en context, perquè sovint la no-ficció a vegades ens pensem que és com la germana segona o la germana pobra de la ficció, no? La novel·la, la literatura amb tot el seu pes, és les novel·les que llegim, de ficció, on totes les trames són inventades. I la veritat és que la no-ficció té un pes molt important quan parlem de xifres en el sector editorial. Heu de pensar que, segons dades de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, a Espanya es venen 20.000 llibres cada hora, i la facturació, per exemple, el 2021 va pujar un 5,6% respecte a l'any anterior, aconseguint la millor xifra en 10 anys. Això ens posa en una mica de context. Llavors, dins d'aquest context, les xifres de no-ficció, prop de 771 milions d'euros de facturació el 2021, amb un creixement de prop del 8% respecte a l'any anterior, això vol dir que representa el 30% de la quota total del mercat. Per tant, són unes xifres ja considerables. I hem de tenir present també que en els últims 5 anys, per tant, des del 2017, perquè hem de pensar que les dades sempre les tenim una mica respecte a l'any anterior, perquè s'ha de fer balanç, la ficció d'adults ha facturat un 21% més. Per tant, vol dir que aquesta no ficció també interessa molt.
També interessa molt, però, clar, pel que fa a la ficció en català, quines xifres tenim?
El llibre en català representaria aproximadament un 30% del total de vendes. Ara li demanarem al nostre convidat que ens ho posi una mica en context, perquè a vegades quan comences a remenar xifres és una mica complicat de saber o de posar-les en valor. I hem de dir també, ja que parlem de literatura a Catalunya, que el 52% de la producció editorial de tot Espanya es fa a casa nostra, que això també és una xifra que crec que és important posar-la en el seu context i destacar. Carla.
Doncs si et sembla, va fent balanç, no?, amb el nostre convidat, com bé deies, amb el Joan Carles Girbés. Benvingut. Com estàs, Joan Carles?
Molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Hem de dir benvingut i felicitats.
I per molts anys, perquè el Joan Carles és el director editorial d'Ara Llibres, que, com dèiem, celebra aquests 20 anys. 20 anys, una iniciativa de no ficció. Què significa una mica arribar a aquests 20 anys? Perquè és una xifra important.
Sí, és important, perquè bé, tenim també una tendència així, no sé si natural, però tenim aquesta tendència en l'àmbit cultural, en l'àmbit en què ens movem, doncs a destacar molt tot allò que és nou, no? El nou autor, la nova editorial, la nova llibreria, tot allò que és nou, no? Però clar, al costat de tot allò que és nou hi ha d'haver algú que ve de més lluny, no? I que també del qual aprenem, no? O es deixa una mica depòsit i per tant també permet anar evolucionant, no? Anar canviant, anar modificant tot allò que han fet altres en el passat, no? I nosaltres que ens movem en aquest intermedi, no som la Bernat Metge que té 100 anys, però tampoc som l'editorial que neix ara, sinó que ja, com deies, hem fet 20 anys, ens permet molt fer un balanç de tot allò que s'ha fet, de veure com començàrem, quins interessos hi havia en el mercat, quines tendències es detectaven o s'intentaven provocar, no? I què fem ara, no? I crec que aprendre també de la nostra pròpia història dins de l'àmbit de la no-ficció. Bueno, per a mi ha estat molt enriquidor, vull dir, perquè jo fa 6 anys que vaig entrar ara a Llibres, però crec que la immersió més en la història de la pròpia editorial l'he fet ara amb la preparació dels 20 anys. Crec que és bonic veure que hi ha iniciatives culturals, editorials, que van sorgir en un moment, que s'han anat reinventant i que es mantenen, amb tanta força com és el cas d'Ara Llibres en el cas que estem comentant.
Clar, Laura, quan ens va proposar el tema, una de les preguntes que ens van plantejar és justament quin és l'objectiu, Joan Carles, d'una editorial, no? De no ficció?
Bé, jo crec que una editorial, conforme la concep jo, perquè jo crec que això cadascú podria respondre d'una manera distinta, no? Però és un... bueno, quan feia classes en un màster sí que em deia sempre que és una empresa cultural. I això sembla que és molt obvi, però vol dir que és una, té una pota d'empresa, és a dir, això han de sortir els números, perquè si no s'acaba el teu projecte, no? Bueno, si tens pèrdues, pues, al final tancaràs, no? Per tant, has de fer una mica de diners, perquè això realment el món editorial dona per a una mica, en tot cas, i has de tenir clar un projecte cultural, és a dir, què vols aportar, no? Jo crec que això és fonamental, realment, i sobretot en aquest context actual en el que hi ha tanta oferta editorial, no? Hi ha tants editors, grans, petits, mitjans, que fan el seu projecte. Per tant, has de tenir clar què aportes tu, què et singularitza, què és el que vols fer, no? I això, òbviament, no només és un desig, sinó que ho has de traslladar tangiblement en el teu catàleg, no? En les propostes editorials que fas, en les línies, en les col·leccions, en tot allò que proposes. I nosaltres, que sempre... Clar, nosaltres ens diem ara llibres, és a dir, són llibres d'ara, de l'actualitat. Parlen, ens interpel·len en l'ara i la sí, no? En l'actualitat. I això té dues vessants per a mi, no? Una és parlar d'allò que està passant, no? D'allò que passa, i de l'altra també és avançar-nos a allò que passarà, és a dir, generar debats d'allò que ha de passar o que volem que se'n parli, no? Que se'n parli, que reflexionem. I aleshores, això també és molt important. Us deia el tema de la trajectòria d'Ara Llibres. Pensem que quan Ara Llibres va néixer amb un llibre, perquè és bastant il·lustratiu, no? Amb un llibre sobre les 500 adreces d'internet més interessants, no? És un llibre fet amb VilaWeb. Imagineu ara...
Imagina't, no?
Un llibre dient-te quines adreces d'internet són les més interessants, no? A més, era un llibre que tenia la pretensió d'anar actualitzant-se cada sis mesos. Clar, això fa 20 anys tenia molt de sentit i va ser molt innovador i es va vendre molt bé, però clar, a hores d'ara a ningú se li acudiria fer això, perquè ja entres...
directament.
En un
cercador. Sant Google.
Exacte, i ho tens tot, no? Per tant, d'allò que interessa en un moment que és, doncs, no sé, actualitzar-se, veure, no? Que es mou... Ara hem passat molt, i en Ara Llibres hem passat bastant en els últims mesos, en els últims anys, a llibres, diguem-ne, una mica més reflexius. És a dir, hi ha molta informació que pots trobar a les xarxes de moltes maneres, o en documentals, etc. Aleshores, què t'aporta un llibre? No? Que crec que és una gran pregunta que ens hauríem de fer constantment. No? Què t'aporta un llibre? Perquè pensem que... A més enllà de que ens agraden molt els temes, hem de provocar que algú entre a una llibreria i es gaste, no sé, 18, 19, 20 euros en un llibre. Per tant, allò li ha d'aportar alguna cosa, no? Li ha d'aportar diversió, o li ha d'aportar entreteniment, li ha d'aportar reflexió, li ha d'aportar pensament, li ha d'aportar literatura també, no? Perquè la no ficció també té aquest punt literari, no? Si està ben escrit, vull dir, el plaer de llegir una bona història, de descobrir una bona història, això seria, tenim per aquí el No sóc un dels vostres del Marc Casanovas, no? Que publicarem tot just ahir, que és un llibre que descobreix un personatge, descobreix un món, és un tema que pot ser, d'entrada, no tens la pulsió de saber això, però si confies en la marca, en el segell, no? En allò que publiquem, i entraràs a un llibre perquè et proposem entrar en una dimensió diferent, no? Diguem, a través de bona literatura, de periodisme de qualitat, d'investigació, no? Crec que tot això és, bé, tot això és una mica el que intentem fer, que és un viratge, diguem, sense moure'ns de l'actualitat, això que deia Ara Llibres, crec que aquests 20 anys han portat cap a això, no? Diguem, des de l'instant book, no? D'allò de tema que passa, llibre que fem, això ara ho tenim molt a l'abast, en xarxes, en internet, etc. Doncs a aportar amb el llibre, doncs, una mica més de calma.
De calma, no? De reflexió.
De reflexió.
No?
No sé si ara esteu en un bon moment, tu, com a editor de llibres de no ficció, perquè venim d'uns anys enrere en què el procés ho va eclipsar tot i semblava que només podien sortir llibres del procés, i no sé si era molt difícil trobar un encaix per llibres de no ficció que no tractessin aquest tema. No sé si la gent fins i tot en aquell moment no hi tenia interès. I ara tinc la sensació que passa una mica al contrari, no? Que per fi s'obre el ventall i podeu començar, o tinc la sensació de començar, perquè veient les propostes que esteu fent darrerament, a tocar molts àmbits diferents de coses que interessen ara.
Sí, bé, nosaltres sempre hem publicat més llibres de no política que de política, sempre. El que passa és que és cert que durant l'època, diguem-ne, del procés, no?, tota la societat estava molt volcada amb la política, no? I aleshores, clar, això també és, una editorial també és un reflex, una editorial com aquesta, com Ara Llibres, és un reflex de la societat. Per això crec que podem, amb el catàleg, pots anar mirant també què interessa, no? O què ha interessat, no només el que hem proposat, sinó sobretot d'allò que ha funcionat, per on anava la gent, no? Recordo molt un cas que va ser molt il·lustratiu, que era en plena pandèmia, no? Quan ens tancaren a tots, el llibre més venut d'aquell Sant Jordi, no Sant Jordi, no? D'aquell moment, el llibre més venut va ser Dones Valentes, de la Txell Feixas. És a dir, en un moment en el que estem tancats a casa, és la pandèmia, no? Un no saber què passarà en la teva vida, etc. La gent llegia històries de dones a l'Orient Mitjà, no? És a dir, perquè et vols evadir, però alhora tens consciència social, no? I també vols saber què està passant, no? Què et proposo. Vull dir, no sempre allò que està passant a la societat té un reflex. És a dir, la gent no llegia llibres de pandèmia. Vull dir, una mica el resum
era
aquest.
Volia fugir, no?
Volies fugir, exacte. Però, en canvi, en l'època del procés, la gent sí que volia saber més, no? I, a més, recordem que teníem líders polítics i socials en la presó que no podien parlar, diguem, o no tenien altaveus, i els llibres eren un altaveu, no? Per donar veu a aquelles persones. Aleshores, tot això va fer que els llibres de política funcionaven molt, i veiem les llistes dels més venuts, i moltes setmanes, moltes, els 10 títols de no ficció eren tots de sobre el procés, sobre política, i en canvi, clar, se publicaven molts altres llibres que quedaven una mica soterrats, no? Mm. Molts altres llibres en tot el sector, també, òbviament, en el catàleg de Ara Llibres. És a dir, costava més mostrar aquesta diversitat o enganxar a la gent o seduir-los amb llibres, amb propostes diferents, no? Ara estem, com bé deies, Aure, en un àmbit diferent que, des d'un punt de vista estrictament editorial, és molt més ric, molt més divers, molt més divertit, no? Perquè pots, bueno, ja te la jugues amb si fas un llibre d'amor o si fas un llibre sobre cuina o sobre viatges o sobre el que siga, no? O d'investigació periodística. És a dir, hi ha una dispersió temàtica més gran que crec que dona també molt més joc a totes les editorials, no? A pensar, en fi, dona més peu a la nostra creativitat.
Ara, això també us deu agradar, no? O sigui, aquesta creativitat. I quines són les principals mancances, Joan Carles, que us podeu trobar en l'àmbit de la no ficció, en aquest sentit?
Mancances vols dir en el sector?
En el camp de la no ficció.
Bé, jo crec que en el camp de la no ficció, ja us dic, amb tot el tema de la reflexió dels 20 anys d'Ara Llibres, i també a nosaltres ens ha arribat aquesta celebració en un moment molt dolç, pot ser el més dolç, bueno, jo dels 6 anys, el més dolç en aquest sentit, no? De llibres que funcionen molt, que no funcionen només com a novetat, sinó també que es continuen venent mesos després, no? És a dir, que queden allò que els editors ens agrada tant, que és el fons, no? I els llibres estan fent a tothom, no? Dir, bueno, un llibre té sentit en un moment, però també té sentit 3, 4, 6 mesos, un any, dos després, no? Tot això ens porta a un context en el que t'adones que falta molt camp per recórrer en l'àmbit de la no-ficció. Parlàvem abans de xifres, que més o menys, vull dir, podem mirar moltes xifres diferents, però més o menys, al final, la no-ficció és pràcticament la mateixa facturació que fa la ficció en aquest país, i entre les dues, ficció i no-ficció, fan el que fa l'infantil i juvenil, és a dir, que és com el doble, no?, l'infantil i juvenil. Per tant, la ficció i la no-ficció, que tenen un pes semblant a les llibreries, diguem, en quant a vendes, veiem que en la no-ficció, clar, si ens comparem amb el castellà, perquè aquí hi hauria l'altre tema, hi ha moltíssima més oferta en castellà que en català, perquè hi ha molts llibres que són deficitaris, o a priori s'entendria que són deficitaris fer-los en català, perquè encara no hi ha un públic. Però si reflexionem també, pensem, fa potser 20 anys, els bestsellers internacionals de novel·la en referit no funcionaven en català. Costava molt que la gent s'hi engrescara, perquè hi havia l'hàbit de llegir-los en castellà, no? Com s'ha trencat aquesta tendència?
Com s'ha trencat?
S'ha trencat perquè moltes editorials hi han fet una aposta coordinada sense coordinar-se, diguem, no? Vull dir, han vist que allò, hi ha hagut gent, editorials, que han apostat per aquest tipus de llibres, bueno, se l'han estampada en algun cas, no? Vull dir, no han tingut l'èxit o el ressò o les vendes que esperaven, però ho han continuat intentant, i una altra editorial també, i una altra, i entre totes s'ha creat aquest hàbit de, ostres, això que està en castellà, alhora el tens en català, clar, i per tant arriba a la llibreria alhora i pots triar, no? I aleshores ara les vendes són molt bones també en aquest tipus de llibres. En canvi, en la no-ficció passa molt poc, traduccions encareixen molt el procés de publicació d'un llibre. Bé, quan fas un pressupost d'un llibre, quan tens 8 o 10.000 euros de traducció, ja són, diguem, ja són... Bueno, ja, parteixes, diguem, d'un punt ja de més risc, i aleshores ho fem com més amb comptagotes. Jo crec que si això aconseguim, no només des de les llibres, òbviament, sinó col·lectivament anar fent aquest tipus de llibres, jo crec que ens falta molt de traducció i ens falta molt també de l'àmbit de, no sé, per exemple, de l'autoajuda, de llibres, no sé, sobre meditació, sobre molts temes que es troben en castellà, i crec que si aspirem i ambicionem una llengua, una cultura normalitzada, hem de fer també llibres de tot tipus. Llibres que vol dir el Premi Nobel d'Economia i el llibre del príncep Harry, que, per cert, no està en català, no? És a dir, està en totes les llengües grans del món i no està en català. Jo crec que aquestes mancances són les que hem de trencar, perquè hem de donar l'oportunitat al lector que pugui llegir aquests llibres català. També en català.
Al llarg d'aquests 20 anys ja heu publicat ara llibres, 600 obres, crec, més de 450 autors i autores, un catàleg, com deies, molt divers, de diversos temes. Quin és el perfil una mica del lector de no ficció? O és tan eclèctic com tants temes hi ha a la no-ficció?
Sí, jo m'he passat entre cella i cella a fer una cosa que no sé si ho aconseguiré, però m'agradaria molt crear comunitat al voltant d'Ara Llibres. El que passa és que sé que és complicat, perquè no és el mateix publicar, per exemple, narrativa o no-ficció, però de temàtiques concretes, diguem, no? I, per tant, si fas això... pots arribar, si ho fas molt bé, pots arribar a connectar amb un públic que et segueix, no? Diguem que confia en el teu llibre. Però clar, nosaltres aquí mateix tenim tres llibres, no? Damunt de la taula. La ciutat insatisfeta, del Miquel Puig, que parla sobre la ciutat de Barcelona. Un amor salvatge, de Caroline Hayes, que és una bellíssima carta d'amor a la seva filla, una filla trans, o No sóc un dels vostres, del Marc Casanovas, que ens descobreix la història de desconeguda de l'Aram, de l'Àlex Montiel, i diguem la gran mentida del xef superestrella, no? Què pot unir a algú per a agafar un llibre sobre Barcelona, sobre una carta amb una filla trans, o un llibre sobre xefs, no? Ostres, crec que ho hem d'intentar, no? Perquè em sembla que el que ens proposem sobretot és això, és fer una selecció cada vegada més reduïda, perquè realment nosaltres hem reduït molt el nombre de títols que publiquem. Potser ara publiquem com una tercera part dels llibres que publicàvem fa 6 anys. Per tant, ens centrem més en pocs títols, i ens agradaria que el públic sabera que pot confiar en la marca, que pot confiar en Ara Llibres, que és una editorial en la qual saps que hi trobaràs bones històries, que estaran ben contades, no? Això, per mi, és cap a on tendim, o cap a on a mi m'agradaria arribar.
Cap a on us agradaria anar. És el Joan Carles Girbés, l'esteu escoltant, periodista i director de l'editorial Ara Llibres, 20 anys.
20 anys, Ara Llibres.
20 anys amb els llibres, que per cert, amb Lauren hem parlat moltíssim de la ficció. Clar que els editors o els agents literaris sovint apunten a Lauren, ens ho has explicat molt, no? Que és inassumible donar l'abast a tots els materials que els hi arriben. Clar, Joan Carles, jo no sé si en el cas de la no-ficció passa el mateix, o de quina manera es treballa. Es treballa d'una manera diferent? Com us arriba aquest material?
Oh, sí, es treballa d'una manera molt diferent. Jo, jo que porto bastants anys en el món editorial i he passat en altres projectes, he descobert en l'àmbit de la no-ficció, no sé com diria, com la... el que és realment sentir-se editor, no? Perquè és molt, molt, molt bonic i molt satisfactori saber que els llibres existeixen per tu. Bueno, no per mi només, per l'equip editorial, diguem. Perquè nosaltres els llibres no ens arriben els originals, nosaltres ens arriben molt pocs originals, no? Ens arriben com a molt propostes, això sí. Però sobretot el nostre, no sé, potser és que més d'un 80% del nostre catàleg es configura a partir de les nostres reflexions, de detectar temes, d'escoltar un dia en una entrevista, en una xerrada, en una aparició minúscula que ja, si després em permeteu, us conte com arribarem a un dels llibres que publicarem ara a aquest Sant Jordi. O sigui, és com una espurna que veus una persona i dius, aquella persona té alguna cosa a dir, jo vull saber més d'aquella persona, vull... I clar, quan parteix del teu propi interès, és tot molt més fàcil, no? Vull dir, quan fabriques un llibre pensant en què es vendrà, bueno, és diferent, no? Però nosaltres pensem en un tema, pensem en la persona, intentem convèncer-la. Això és com un treball d'exorcista, no? És com treure-li un llibre que té a dins a aquella persona. I després el treballem molt. Treballem a partir de l'índex, no? Quins temes tractarem, com els ordenarem, quin serà el to, un capítol pilot, a veure, fes una sinopsi, a veure com s'explica el llibre, perquè l'hem d'entendre bé, no? I vull dir, és un treball com molt de... molt colze a colze amb els autors. I per això nosaltres, com us deia, hem decidit que fèiem menys llibres i, de fet, hem ampliat l'equip editorial. És a dir, som més gent, fem menys llibres. Per tant, bé, si ho fem el millor que sabem, diguem, no? En això, perquè crec que tenim una responsabilitat també com a editors d'oferir bons llibres.
Teniu bons llibres i molts d'ells que són ja, com abans que parlaves a fons de catàleg, títols que són bastant imprescindibles. La maternitat d'Elna, de l'Assumpta Montellà, que és el llibre més venut d'Ara Llibres en aquests 20 anys. De fet, volíem parlar uns minuts amb l'Assumpta, però la tenim a Elna i de moment sembla que no la localitzem.
Sembla que no estem arribant, però sí, ho estem intentant.
Però si ho aconseguim, serà maco de parlar amb ella. El Dones Valentes de la Txell Feixas, que has comentat, aquest curs de feminisme per a microones de la Natza Ferrer. Per tant, són títols molt consolidats, amb molt gran èxit, que es continuen trobant. Uh-huh. I ara feu aquesta nova aposta, no? Coincidint amb els 20 anys, amb aquesta col·lecció Temes Clau. Parla'ns uh-huh. una mica de per on va aquesta aposta.
Sí, torno a comentar el tema de la reflexió que hem fet i per nosaltres, per mi és molt important reivindicar el que hem fet a Ara Llibres, no? I hi ha molt poc... com diria, molt poca tradició de llibres, d'edicions de butxaca de no ficció, val? Se centra molt en la ficció i aquí, de nou, m'hi he proposat una cosa que tampoc sé si aconseguiré, però que m'agradaria molt, i és que oferint, és a dir, bàsicament la col·lecció Temes Clau, que són els títols que comentaves i també el Mites de l'Stephen Fry, i ara mateix, aquesta setmana passada hem recuperat el Fills del Nil del Xavier Aldecoa, són llibres que ens parlen de temes concrets, no? I ho fan d'una manera molt accessible. Són llibres que continuen funcionant en el nostre catàleg i sobretot són llibres que continuen tenint vigència en l'actualitat, és a dir, que pots llegir ara com si foren una novetat d'ara, no? I ens interpel·len de nou en l'ara i l'ací, no? I la proposta aquí és reivindicar-los d'una banda, donar-los una altra vida també amb un preu més econòmic, més accessible, i el triple salt mortal, diguem, d'aquesta proposta és aconseguir que entre també en el circuit educatiu, perquè em sembla que moltes vegades perquè jo he treballat molt també en el passat en allò que en diguem els llibres d'institut, no? Perquè no són tampoc ben bé llibres juvenils, sinó són llibres compensats per els instituts, i això et portava a encarregar a escriptors ficcions al voltant d'una temàtica, no? I clar, arriba un punt que dius, per què hem de fer una ficció per a tractar allò que en diguem un tema transversal, si podem tenir una persona que en sap molt i que sap no només explicar-te-ho, sinó també comunicar-ho bé i fer-ho accessible, i directament està explicant aquell tema, és a dir, aprofundim en el tema a través de la no ficció. I això també seria un dels grans objectius a mig a llarg termini d'aquesta col·lecció Temes Clau.
I pensava en l'èxit, dèiem algunes propostes que s'han consolidat molt en el temps, i pensava, què és el que pot fer realment atractiu? Que sabeu escollir el moment just perquè aquell tema està de moda? Que heu triat la persona adequada perquè escrigui sobre aquell tema? O en el fons és una combinació una mica de tots els factors i d'aquest factor sort, no? Que a vegades el deixem com de banda, però que sempre juga un paper important. On rau la clau de l'èxit d'una novel·la de no d'un llibre de no ficció?
Bé, jo crec, mira, en una conversa amb l'amiga, amb Isabel Martí, la exeditora de La Campana i també companya del Josep Maria Espinàs, aquí també fem un recordatori des d'aquí, ella em deia que l'edició sempre és sort. I jo li ho rebatia, però clar, pots rebatre poc a la Isabel, no? Perquè jo crec que... Perquè jo li deia, bueno, és allò de que la sort et pilla treballant, no? Però ella deia, no, és sort. I és cert que el component de diguem-ne, de sort, és bastant... Sí, perquè de vegades no ho entens tampoc, perquè no. Aquell llibre ha funcionat, i sobretot, no, perquè si ha funcionat, dius, vinga, tira-li, no? Però sí. Si no ha funcionat i tu li has posat molt de carinyo, l'autor també, i dius, per què això no ha funcionat? No? I de vegades nosaltres ens ho plantegem molt, que crec que és molt important saber, de vegades arribem a la conclusió, pot ser aquell títol, no era el títol, no? Sembla, ara vist en perspectiva, i tot i que li hem pegat moltes voltes, o aquella coberta, ostres, donava una idea que no era ben bé la que... D'allò. Bueno, a posteriori, tot és fàcil d'analitzar, no? Es pot analitzar. Jo crec que sí que parteix. Per mi, en la no ficció hi ha una cosa clau, que és que siga molt creïble aquest match de Tinder que fem de vegades entre el tema i l'autor. o l'autora, no? Vull dir, és aquell tema, dir, val, aquella persona parlant d'això, uau, serà l'hòstia, o sigui, això jo vull, clar, és allò quan dius, és que jo vull llegir a aquella persona. Això va ser, per exemple, el Diguem-ne amor de la Marta Vives, és a dir, uau, és que jo vull aquella persona, sé que això pot fer-ho molt bé, que pot recollir històries reals d'amor, que les pot contar, que les pot narrar, que en transmetrà, no? I això és aquí, quan fas aquest match, n'hi ha un punt molt important també, que és que aquella persona senta que realment el projecte és seu. És a dir, tu li l'has proposat, però no fem un llibre d'encàrrec. És a dir, nosaltres et fem la proposta, fes-te'l tu teu. I, per tant, fes-te'l tu teu, reflexiona d'aquí dues setmanes, en tornem a parlar i porta-la al teu terreny. Porta-la al teu terreny perquè és l'única manera en què tu t'hi sentiràs còmode i allò tindrà veracitat. Jo crec que els llibres que són veraços, que són sentits, que parteixen de dins, tenen èxit, no?
Sí. I sens dubte és un factor, no, per l'èxit. Hem intentat posar-nos en contacte amb l'Assumpta Montellà, la tenim, entenc, com molt ocupada.
Sí, Olga. Tenim a Elna perquè...
Aure, disculpa,
la tenim a Elna perquè ella és l'autora de La maternitat d'Elna, com dèiem, que és el llibre més venut del catàleg.
Que és
el top one d'aquests d'aquests llibres més venuts en aquests 20 anys. I ella, que és historiadora, a banda d'escriptora, fa aquestes rutes guiades per Elna, que és on hi havia la maternitat d'Elna, i avui la teníem allà, hem intentat que hi fos, però no haurem sigut.
Ho hem intentat, i de fet, si ens està escoltant, mira, això igual ho recupera a Ràdio La Carta, que sàpiga que el García li ha fet com 50 trucades perdudes que no s'alerta.
Érem nosaltres,
que només volíem parlar amb ella una estona. Joan Carles, ja per anar acabant, parlem de novetats, coincidint també amb aquest 20è aniversari. Heu anunciat la creació del Premi Ara Llibres de No Ficció, no? Amb quin objectiu neix i què vol reconèixer, sobretot?
Sí, doncs jo crec que unit a aquest bon moment que us comentàvem de Ara Llibres i també juntament amb la recuperació del fons, és a dir, reivindicar aquells llibres que continuen tenint vigència a través de la col·lecció de temes clau, ens hem proposat, és a dir, diguem, hi ha una mirada enrere en aquesta celebració i n'hi ha una mirada cap endavant, no? Crec que això que us deia de llibres que falten, de temàtiques pot ser poc tractades, de vegades, moltes vegades detectem que deriva d'una... d'una falta de temps per part dels autors, no? Perquè normalment què passa? Moltes vegades, clar, vas a buscar una persona que està en actiu, siga coneguda o no, no? Està treballant en un àmbit en el que siga i costa que tregui el temps d'allò per fer un llibre, no? Aleshores, el que ens proposem amb el Premi Ara Llibres de No Ficció és fer una dotació molt important, és a dir, és un premi dotat amb 40.000 euros, amb el qual volem buscar, que està obert el termini ara, i la gent pot trobar les bases si està interessada en la pàgina web d'Ara Llibres, fins al dia 1 de maig. Nosaltres el que demanem és un projecte, un tast del llibre, és a dir, què vas a fer, com vas a fer-ho, quin és el teu plantejament, i aleshores donar-li temps després per fer tot aquest acompanyament, és a dir, tenir com un any o el temps que siga necessari per fer realitat aquest llibre amb l'acompanyament editorial, no? I això, a més, amb la intenció que el llibre siga un l'eix d'un projecte més ampli que tinga també traslació a l'àmbit audiovisual.
Joan Carles, ens has escoltat. Assumpta Montellà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Hola, Assumpta.
No et preocupis.
Teníem 60 nanos a la maternitat d'Aula i se m'havia...
Clar, és que ens ho estava explicant ara a l'Aure. Mira, al final ho hem aconseguit, he pogut parlar amb tu.
Sí, perdoneu, però... bueno, és que em tenen desbordada.
No, mira, justament, res, ens queden pocs minuts, però, o sigui, gràcies per agafar-los el telèfon, finalment. Com valores que el teu llibre, sigui el més venut, sobretot, d'aquests 20 anys d'història d'Ara Llibres, Assumpta?
Home, perquè penso que és una gran història. O sigui, partim ja d'aquesta base, no? Que és una història real, que ho té tot. És una guerra amb una heroïna, amb uns nens, amb un final feliç, i té tots els ingredients per poder, doncs, que sigui un èxit, perquè, a més, forma part de la nostra història, no? I crec que això són els elements més importants perquè l'història tira tant amunt, bàsicament.
Assumpta, és un llibre, molt breument per acabar, que segur que molta gent coneix, no? I aquesta història de la maternitat d'Elna i d'aquesta suïssa, l'Elisabeth Eidenbenz, però potser hi ha qui encara no el coneix i ara té l'oportunitat, amb aquesta revisió que em farà llibres, de recuperar aquesta història. Explica'ns molt breument què és el que tu vas voler explicar en aquesta, la maternitat d'Elna.
Bàsicament, la visió de la dona en els camps de concentració francesos, sobretot a la platja d'Argelers, perquè hem de mirar sempre d'intentar recuperar aquesta memòria femenina, perquè és molt més potent i molt més completa que quan parlem de la memòria masculina, per exemple, perquè hi ha uns mateixos que ens perdem moltes vegades, perquè la dona, quan recorda les coses, els fets, no només recorda el que li va passar, el que li van fer, sinó que també recorda les olors, recorda doncs, els colors, recorda els sentiments, les emocions. I penso que en el cas de la maternitat d'Elna, en el qual hi ha el tema de donar llum, sigui a la platja d'Argelers, que era condemnar un nadó a la mort, o donar llum a una casa en el qual una noia molt jove es va remengar per salvar tantes vides com va poder, penso que això és el que val la pena d'aquest llibre, no?, i d'aquesta història.
Doncs, Assumpta, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, si més no, escoltar-te la veu en aquests minuts finals avui a l'Olor de Tinta, Assumpta Montellà, la top one, la llista dels llibres més venuts d'Ara Llibres. Que vagi molt bé. Jo no sé si ja estàs escrivint alguna cosa ara mateix, Assumpta.
Bueno, sí, no. Però...
No sé si què ens pots explicar.
Tens podem... l'editor aquí esperant. Tens... A veure.
Què podem contar, Assumpta?
Què podem explicar? Ens podeu avançar alguna cosa?
Li va salvant al Joan Carles.
Joan Carles.
Diguem-ne que sí, està escrivint. Resumir-ho.
Ara ens hem posat en un compromís a tots dos, pobres.
No, l'Assumpta és una persona molt inquieta i està escrivint, i nosaltres estem molt feliços que confia en nosaltres i que tant de temps després continuï confiant amb Ara Llibres.
Doncs ja, properament la podrem llegir, entenc, no? Joan Carles, jo burxant, eh?
Com són els periodistes? Sí, sí.
Estem parlant, segur.
Continuarem parlant. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Assumpta, moltes gràcies i enhorabona, sens dubte.
Un home, aquests nanos, vinga.
Vinga.
Una abraçada.
Ai, doncs, escolta, ho hem de deixar aquí, Joan Carles. De debò, Aure, moltíssimes gràcies.
A tu, com
gràcies
sempre.
Gràcies per convidar el Joan Carles Girbés, director de l'editorial d'Ara Llibres, i per 20 anys més.
I tant, sí, sí.
I que ho puguem explicar. Gràcies, Joan Carles.
Gràcies. Radio Estel